A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 16 minuts, una llibreta oberta, uns quants ítems sobre la taula. I el portaveu de Sitges en Positiu, Ricard Vicente, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
En aquesta llibreta hi ha el mateix que podíeu haver dit fa dos mesos?
Exactament el mateix.
I el mateix que podríeu dir d'aquí dos mesos?
No, això no ho sé. Però el que havia dit fa quatre mesos enrere, sí.
O sigui que si féssim cas a l'estadística, podria fer un futurible i no ens equivocaríem.
És possible, és possible. Possible. M'agradaria equivocar-me, però...
Sí que és cert que des del darrer cop que vàrem tenir a Ricard Vicente... S'ha aprovat un pressupost amb la negativa de Sitges en Positiu, que es va alinear en aquest sentit amb el posicionament de Ciutadans i de Nou Horitzó. Diguem-ne, a veure si ho podem fer valer d'aquesta manera, per intentar trobar un lligam entre Sitges en Positiu, Ciutadans i Nou Horitzó, tres partits que van mostrar obertament el seu recel o la seva malfiança davant la gestió que s'ha fet del pressupost i de la relació que hi ha hagut o de la col·laboració que hi ha hagut per poder-lo desenvolupar. Va per aquí?
Va per aquí. Ho vam intentar explicar al ple d'una manera clara i concreta. La qüestió és que existeixen dos mons, el món pressupostari i el món del carrer. El paper ho aguanta tot i es poden explicar tots els números en un paper, però després el dia a dia s'ha de poder veure en el carrer, en els equipaments, en les polítiques preventives, en tot. I és evident que podem parlar, podríem dir, arribat al punt de postureig del govern, és, per nosaltres és escandalós. O sigui, mires els mitjans de comunicació i sembla que tot vagi bé. I si no va bé, en cap cas és culpa seva. Aquesta és la línia bàsica. I els que sabem del dia a dia sabem que es podrien fer moltes altres coses. El pressupost, deia, serà expansiu, pujarem a 46 milions d'euros, podrem fer tots els projectes que tenim al prestatge, podrem fer tot. I jo em pregunto, si han sigut incapaços de gestionar el dia a dia fins al dia d'avui, fins al punt que els equipaments estan com estan, que la via pública està com està, que les crítiques són les que són. Posava l'exemple el dia del ple, el gronxador per persones amb mobilitat reduïda. Havien passat dos mesos i no s'havia solucionat. El pas de sota la via no crec que cal que expliqui com està. Bé, d'aquestes en podríem dir moltes. I aleshores arriba un ple i em diuen, ara ho farem tot, més i millor. Quan havíem pactat, per exemple, amb el nostre grup, que durant l'any es farien una sèrie d'inversions, uns canvis de partides, es va parlar fins i tot del RUSC, que ara ja torno a començar, no? ja podem dir que falten pocs mesos perquè el RUSC obri, perquè vam quedar que després d'estiu d'aquest any, que ja hem començat i que estem acabant el primer mes de l'any, estaria fet. Totes aquestes gestions que es van fer en el seu moment, vam parlar d'un centre de mediació, vam parlar dels patis escolars, de reformar-los per fer uns espais més oberts a la ciutadania, es van parlar de molts projectes. La gestió no es va fer. És que no arribem. És que si els tècnics, és que el procés, és que... Bé, això s'ha acabat. Jo entenc que la situació és complicada, que el país està en un moment molt delicat, que evidentment les situacions, com dic, són difícils de gestionar, però això no ens treu del compromís amb els ciutadans. I a dia d'avui dir que podrem complir el pressupost que vam posar sobre la taula, deixa, com a mínim, digue'm que penso que no, que ja poses meus dubtes, perquè no tindrà la capacitat de gestionar-ho. És que el pressupost, el deute que vam tenir, i com ho vam de gestionar, passat 6 anys, nois i noies, 6 anys, 6 anys. Jo, en qualsevol lloc que estiguis treballant, no et permeten aquest espai per regular-ho, una situació com aquesta. Per tant, a hores d'ara, penso que no es pot parlar de la situació anterior. En el seu moment es van pujar molts impostos, no oblidem, més del que era necessari, que va comportar que recaptessin més del que necessitàvem en aquell moment i es van crear els romanents. I després el romanent es passava d'any a any i fins a dia d'avui, que ara resulta que ho podrem fer tot, tant de bo m'equivoqui, però poso dubtes de que hi hagi la capacitat per poder-ho fer, fins a dia d'avui no s'han transformat. El juliol aprovàvem els projectes sostenibles de l'any passat, aquell gran gruix d'uns gairebé entre 5 i 6 milions d'euros per poder desenvolupar, agafant el romanent, per poder desenvolupar els projectes sostenibles que portem arrastrant tant i tant de temps i que evidentment són necessaris.
Perquè tothom ens entengui, els projectes sostenibles són els que venen del romanent.
Correcte.
Del romanent desbloquejat gràcies a allò famós del pagament a 30 dies que l'Ajuntament ja compleix.
Exacte.
Per tant, això per una banda i per altra...
El mes de juliol els fèiem un ple extraordinari per assumir-los i per poder executar-ne. Quan vam fer el ple de desembre, dels 5 milions, només estaven aplicats, perquè la gent ens entengui, posats en el lloc que toca la partida per poder-los executar, per fer-los fer servir, 58.000 euros de 5 milions. La resta encara estava al mateix lloc que estava el mes de juliol. Per tant, no s'està treballant i desenvolupant el projecte.
Ara estan tots a lloc, partint de la informació que va publicar el mateix Ajuntament sobre la gestió d'aquests projectes a final d'any, a 31 de desembre de l'any passat?
Les dades que ens han arribat, jo no tinc les dades concretes, tinc un estudi, un plantejament que ha fet el gerent, i ara resulta que tot allò que comentàvem en el mes de desembre s'ha pogut aplicar una gran part en el mes de desembre fins a tancar l'any. Jo això ho vull comprovar, no vull ser malfiat, però vull veure, perquè si no seria traduït en el carrer. És que de vegades parlem, bueno, està tot aplicat, doncs està tot aplicat, i hem tingut molts més diners, i tenim molts més diners. La gent ha de ser conscient que estem parlant de molts milions d'euros. Sobre la taula, com és que les coses estan com estan?
No voleu ser malfiat, però feu cara de no creure-us res, eh?
Home, crec que l'experiència és un grau, i per tant, està molt bé el que em diuen, però després les coses s'han de transformar en fets, i a dia d'avui Sitges no està com hauria d'estar.
No creieu, per tant, que tots i cadascun d'aquests projectes es puguin arribar a fer abans de finalitzar la legislatura?
Estic convençut que no. Perquè la quantitat de treball, o sigui, es vol fer en molt poc temps, és molt fàcil. Comentava l'altre dia, no?, que si l'alcalde, és que em diran que sóc un oportunista o diran que estic fent ja campanya electoral. Doncs home, senyor Forns, doncs sí. Doncs sí, perquè difícilment, per no dir impossible, podrà desenvolupar-ho tot això. Però no perquè no vulgui, perquè vostè sap que no ho podrà fer en tot aquest temps. Perquè la gestió que comporta, el que no has volgut fer o no has pogut fer o no has sabut fer durant 6 anys, ho vulguis fer en 9 mesos, perquè l'any que ve al maig en eleccions municipals.
Accepteu que l'alcalde digui que no es podia fer abans?
No.
Perquè la situació econòmica no ho permetia, perquè el romanent estava bloquejat, perquè...
I perquè estava bloquejat, i perquè la situació no ho permetia, què es va fer aleshores, què va passar amb intervenció. Anem a buscar també, és el que et deia al principi, no? No, mai hi ha un mea culpa. No, disculpi, vull dir, aquí hi ha uns responsables i per tant no es pot amar el cap sota l'ala. La situació havia sigut complexa, però es van apujar els impostos, el que deia més per sobre, no es va gestionar quan tocava i arribàvem a final d'any amb unes partides plenes, per tant no executades, no del romanent, que després es passava quan creues l'any, aquells diners que no s'utilitzen van a romanent. No, del dia a dia l'execució del pressupost ha arribat a ser nefasta durant mesos, per tant no s'executava. Llavors ells diran, és que els tècnics no fan la seva feina, que jo he sentit això. No és aquesta la cosa, eh? És a nivell polític, a nivell de lideratge, a nivell de posar sobre la taula quins són els projectes que cal desenvolupar en cada moment, això és una tasca política del govern. I voler-la passar a qualsevol altra administració o a la situació de capacitat tècnica de l'Ajuntament o a qualsevol altre raonament, em sembla fora de lloc.
Com que heu deixat una frase que no és menor, en algun moment heu escoltat això dels tècnics no fan la seva feina?
Bueno, és que no arribem, no s'arriba. O sigui, jo m'emprenyo, però crec que...
Bueno, farim una mica d'anàlisi semàntica, eh? Una cosa és no arribar,
sí,
que pots no arribar,
sí,
per moltes circumstàncies, l'altra és dir que els tècnics no fan la seva feina.
El cas és dir que els polítics no és responsabilitat seva.
I aquesta és una altra derivada, diguem-ne, de l'assumpte que tampoc...
La responsabilitat no és política, i la responsabilitat és política. I jo moltes vegades m'emprenyo, reconec, amb juntes de portaveus i amb comissions informatives, perquè no m'agrada tenir la sensació que em prenen el pèl i que les coses no es fan. A mi doncs m'emprenya, perquè bueno, el dia a dia és complicat i tots anem a molta feina i veure que hi ha coses que no avancen a mi em molesta. I quantes vegades haver de dir no porteu els papers a darrere hora perquè nosaltres ens compliqueu la vida, i no per mi, per la meva vida, sinó per la gestió de representant públic que tinc, que és fiscalitzar les coses, per fer la feina ben feta anem a portar-nos tots bé, anem a treballar, no? Això ho hem dit, tu ho saps, Vicenç, mil vegades, en plens, en qualsevol moment ho hem estat defensant. No es pot treballar d'aquesta manera. Mims quan són tants grups en el consistori. El dilluns vam tenir les comissions informatives del passat, del proper ple del dilluns que ve. 10 dictàmens van aparèixer per urgència. 10 dictàmens. Bueno, a què juguem? A què juguem? O què? Jo la meva feina, el meu cap, li dic o com va això? No, ho hem parlat moltes vegades. Anava al punt de la llotja de peix en aquest ple. I anava. Recordes que aquest punt ens ha portat molts problemes, portem molts mesos amb aquest tema.
Amb tot un debat també sobre el marc legal, etcètera, etcètera.
Un advocat, en el seu moment, no s'agafaven els advocats de la casa, s'agafava un advocat de fora, que em diria que era el senyor Lluveres, diria que sí, no em puc equivocar de nom per memòria, i fins i tot ben defensat que havia fet uns arguments molt poc vàlids i que era una guerra entre el que deien la interventora i el que deia aquest advocat.
Vostès dient això, recordo també que Carme Gasulla va parlar que un representant de la Generalitat autoritzat els deia que la llotja no es podia muntar d'aquesta manera, que això no funcionaria, etcètera, etcètera. Vaja, un debat molt intens i va bé.
Va tenir, parlant amb el port, parlant a confraria, parlant amb tots els implicats, tant, havent certes tensions de no voleu ajudar-nos, no voleu que aquest projecte tiri endavant, i haver de defensar-nos per dir, no és això, senyors.
Però ara, exactament, la llotja surt, per qui ens escolti, a Sant de què? Si es va inaugurar per la Mare de Déu del Carme.
La confraria com a tal, però com hi havia tal, la gestió dintre del port i dintre amb la confraria quina relació s'establia amb les entitats que participaven.
Abans de poder posar en marxa la llotja.
Per poder posar en marxa la llotja. Això anava a ple, ja s'havia retirat en més d'una ocasió.
Sí, perquè es parlava que s'havia treballat...
Doncs dilluns es torna a retirar per suspensiva de la interventora, l'actual interventora. A què juguem? Disculpeu, però a què juguem?
És a dir, que continua havent-hi aquí un escull legal important... per posar en marxa la...
Hem demanat els raonaments de la interventora. Si no m'equivoco, l'informe suspensiu no es va arribar a fer perquè es va tirar enrere i no va anar a ple, però sí, la interventora ens va expressar que ens faria arribar les seves consideracions per les quals creia que era suspensiva o seria suspensiva aquest dictamen. Un altre tema sobre la taula, però com estem treballant per arribar aquí? I d'aquests en podríem dir moltes, després si vols parlem de la situació Carnaval en barraques o parlem de les llars d'infants amb que s'ha tirat enrere... Com estem treballant? I això és, de qui és responsabilitat d'això? Doncs del govern. Per tant, ja està bé de dir que tot funciona i de fer propaganda i explicar que tot va molt bé quan després ens trobem el dia a dia. Per això crec que hem d'estar molestos amb la gestió municipal. I haver aprovat el pressupost ja n'ha sortit en aquest sentit, amb la CUP i amb el Partit Popular. És un titular fantàstic, però... Jo m'agradaria que haguessin après dels altres que hem arribat a pactar temes amb el govern i que després les coses han sortit com han sortit. Ara ja està tirat endavant, però crec que hi ha un bon moment perquè la gent veiés que els grups de l'oposició no estàvem d'acord en com estan gestionant les coses des del govern i que moltes coses diuen s'acabaran fent, acabarà passant, tal, i el dia d'avui no s'està desenvolupant.
Us alineeu una mica amb aquella reflexió que feia Lluís Mercè quan deia que l'oposició... hauria d'haver estat o hauria de ser més contundent amb el govern, amb la gestió del govern?
Cadascú haurà de saber des de cada grup si està fent la gestió que s'espera a la gent que hi ha darrere seu, si és la que toca o no. Nosaltres tenim clar, i em sembla que és evident perquè hem anat votant en contra dels darrers dictàmens, no perquè sí, sinó perquè crec que ens estem defensant prou bé del que perquè ho fem.
Ho dic perquè el govern pot dir que en general... el pressupost aprovat amb una majoria còmoda.
Sí, i jo dic, i nosaltres diguem, que està molt bé el que posis en un paper, però que a dia d'avui Sitges està com està. I per tant, molt bé. Però sé que s'han pujat els impostos i es podien haver baixat en un determinat moment per la pressió fiscal, sé que la tarifació social s'hauria de fer d'una altra manera, s'ha parlat molt i no s'ha concretat en res, i per això les ordenances no les vam aprovar. Podria parlar de temes rere temes, que està molt bé el plantejament, la idea, si jo no nego que hi hagi bona intenció, però no es tradueix, i per tant com a representants públics i de la ciutadania s'ha de poder ben dir cal i clar, i si vols parlar de les botigues estarem amb les mateixes. Vull dir, hi ha tants temes, com tu vulguis, perquè hi ha tants temes que...
Fem botigues, fem llars d'infants, fem alguns dels temes que hem considerat també amb els altres portaveus. La qüestió de les botigues... que, diguem-ne, també es pot agafar des de molts punts de vista, des d'aquells que creuen que ja és diguem-ne, una qüestió que s'arrossega des de fa molts anys, gairebé diríem que des dels ajuntaments democràtics s'arrossega, el fet que hi hagi molts, pocs, vagin a saber quants, ciutadans a les botigues que se sentin literalment desplaçats, menys tinguts, poc considerats respecte a la resta de ciutadans del casc urbà de Sitges. Aquesta és una realitat que continua existint?
És evident que sí.
És evident que sí.
És evident que sí. En la situació de les botigues, vaig tenir ocasió de conèixer-ho prou bé en un determinat moment que estant a l'Ajuntament i participava de la gestió del barri, és una situació complexa.
Ho dic perquè partiríem, diguem-ne, d'una evidència bastant transversal en sí, tots els grups polítics. És a dir, la majoria de regidors de l'Ajuntament entenen que sí, els ciutadans de les botigues tenen tot el dret del món a dir...
No s'està donant el servei que pertocaria. Això ningú, crec que ningú.
Ens sembla que això és un fet unànim, diguem-ne, en tots els representants polítics. Molt bé. A partir d'aquí.
Ara bé, reconèixer i treballar que estic completament d'acord en fer processos participatius i, per tant, conèixer l'opinió de la ciutadania en totes les seves vessants, com aquesta i com molts altres podrien fer, l'Ajuntament. Jo l'animo a fer tantes processos participatius com consideri, com sigui possible, per anar veient el plantejament, perquè políticament és veritat que la ciutadania demana, i està fantàstic que sigui així, més participació. Després s'ha de tramitar, per tant s'ha de fer ben fet, perquè després no pot quedar no res, s'ha de veure com es tradueix. Però plantejar el tema de les botigues com et quedes o te'n vas, per mi representa un fracàs de la gestió política. És reconèixer que no te n'ha sortit. I aleshores dius, bueno, què vols fer? Què encadarà de tot això? Si et quedes i dius que sí, hauràs de reconèixer que la situació és complicada. O sigui, sí o sí s'haurà de negociar, perquè si surt que sí, que crec que sortiria que sí, que la majoria de la gent voldria quedar-se, no ho sé, però crec que...
Teniu aquesta sensació?
Jo crec que... Per ciutadans crec que sí, però ho desconec, no tinc la sensació. Sí que hi ha hagut moments que he vist que la gent està molesta per la situació, però no per marxar. Però bueno, això sí que m'aventuro a lo que a mi em sembla.
No seríeu el primer que ho diu, que diria, o allò que suposa, però... que la majoria de ciutadans, tot i les queixes, voldrien continuar Sitges. No sou el primer portaveu que creu que podria passar això.
Per tant, si es queden, no els hi podem dir, bueno, si et quedes, la situació serà la mateixa. T'has decidit quedar-te, per tant, mal serveis, decidir quedar-te, no és un raonable, no? I si decideixen marxar, com es gestiona tot això? Perquè hi ha Castelldefels, vull dir, no podem estar al marge, no? Per tant, crec que és una tirada de pilota endavant, com que hi ha problemes, que ho decideixi la gent. Bueno, així, des de fora, sembla talment que l'Ajuntament estigui induint a perdre les botigues. Una persona que vol continuar tenint les botigues, que jo crec que les botigues no s'han de separar de Sitges, de gestió, per el que es perd d'oportunitats, per el que es perd d'espai, per el que es perd Porginesta, la proposta del govern és que Porginesta se'n vagi amb el barri, amb la zona que es separa. Jo crec que això no és una bona opció, per tant no la plantejo. Evidentment, arribat a aquest punt, a veure com es tramita aquesta allò, però sí que dona la sensació que l'Ajuntament dona per fet que es pot perdre. I per tant, quan que això es diu en nom de l'Ajuntament, ben voler dir en el ple que qualsevol, tot el fet de com anés el procés, el volíem pactar amb ells. La data, el percentatge, que seria vàlid, totes les gestions de com ho faríem, no? Que si per Ginesta, si no... Perquè entenc que està parlant l'Ajuntament. I evidentment, qui es trobarà aquesta patata calenta, surti el que surti, serà el pròxim govern. Perquè ara entre què es fa, si es fa abans d'estiu, si es fa al voltant, no hi haurà massa marge per grans canvis i per tant ho trobarà el pròxim govern, sigui el que sigui. Per tant, a hores d'ara nosaltres volem pactar exactament què és quina és aquesta proposta, però no volem que s'indueixi de que l'Ajuntament ja li està bé si és un sí, doncs que marxin, perquè jo no li vull dir als ciutadans de les botigues, si pots marxar ja m'està bé.
És a dir, gairebé
no vull que hi hagi aquesta lectura.
Gairebé enteneu que la convocatòria d'una consulta no referendària porta implícit un cert escenari de futur del govern
com vos dic?
Davant de les botigues, és a dir, que la convocatòria d'una consulta no referendària porta implícit un cert posicionament del govern davant de les botigues?
Sí, evidentment. Ells diran que no, però és evidentment que sí. Si tu no vols que aquesta situació sigui possible i no dir, no, perquè la gent participi, digui, sí, em sembla molt bé. Però en el moment que l'Ajuntament està dient, sabent que partim d'on partim...
Vol dir que si no ho vols, no convoques una consulta.
I partim d'on partim, que la situació ha sigut complexa i, per tant, sabem que hi ha veïns emprenyats amb la gestió de serveis. Això és un fet. Per tant, la manera com s'està plantejant, de, va, vosaltres decidiu, bueno, i l'Ajuntament què proposa? Si és que sí, què ha de passar? Si és que no, què ha de passar?
10:35, llars d'infants.
Llars d'infants. Com és que no, això no es podia haver pensat, regulat, que això podia passar? Aquesta... Com s'han gestionat les coses?
Qui us, escolti, perquè... qui us escolti pensarà, aquesta pregunta la pot fer tant algú del govern com algú de l'oposició, perquè hem de suposar que tots els regidors n'eren coneixedors del concurs públic i de les condicions.
Sí, clar, però qui és el responsable polític de concertar la concessió?
Sí, però us ho pregunto en el sentit del coneixement que en poden tenir, diguem-ne, els representants de la ciutadania de les consideracions que hi havia en aquell concurs públic.
Sí, sí, però
per si algú va dir en veu alta, escolteu, ja els hi dieu els de l'empresa, sí, que els hi pot caure aquests 150.000 euros.
En una junta de portaveus ja es va parlar.
Això us volia preguntar.
I s'assumia, s'entenia que estava explicat i per tant estava sobre la taula i per tant formava part de la història on es posava l'empresa. Per tant, la gestió d'haver arribat aquí, escolta'm, hi ha uns responsables polítics, és que no, és que considero que no és el mateix. Vull dir, puc dir que pot passar o no pot passar, però si jo estic pactant amb l'empresa o jo estic pactant aquest concurs i ho estic posant sobre la taula, ja m'encarregaré jo, o ja m'encarregaria jo que els problemes que em puguin sorgir per aquesta gestió siguin les mínimes. I arribar a aquest punt, que no és una sorpresa per ningú, com bé dius, per ningú.
No, no, dic per perquè ningú, per la gent, no per la gent segurament sí, i per les treballadores també.
No, no, em refereixo a la gestió que s'està fent a nivell polític, evidentment. Què és el que m'emprenya més de tot això? A part de que, coi, és que no en resolem ni una, ostres.
Us ho pregunto per si us veieu a venir que podia passar una cosa d'aquestes.
Jo sincerament, veus allò que vas dir, ets mal fiat. No, jo sincerament pensava que estava prou treballat, prou conscient, prou treballat sobre la taula, com perquè això no passaria.
Ho dic perquè podem entendre, perquè qualsevol que tingués una empresa segurament justificaria perfectament que si no es donen les suficients garanties perquè en el futur no pugui caure un mort com és un deute d'aquesta magnitud, doncs diguis, nois, escolteu-me, sabeu què? Com que no tinc prou garanties, me'n vaig.
Portem molts mesos amb això.
No, no, ja.
I entenc que amb converses, amb xerrades, amb explicacions, entenc, des de fa molt de temps, perquè a mi se'm fa molt difícil aquestes gerres d'aigua freda d'aquesta manera. I em preocupa per la casa i per tot el que comporta, però sobretot em preocupa perquè he parlat amb algunes famílies i em diuen, és que no ens diuen res. Què passa, Ricard? Espera, intentarem treballar-ho i que m'expliquin què passa i t'ho explico. Però, clar, el que em preocupa, les treballadores i també les famílies. Vull dir, qui dona raó? Són aquestes coses que en moments de crisi, en moments de... Ai, ha patat! Bueno, i qui dona raons? Qui s'explica i per què s'explica? Això, ostres...
Pol Vigons deia ahir que això en el fons encara és un argument més
per la municipalització
del servei. Ho creieu així?
Com totes les coses dependrà de la gestió que faci. Jo no estic en contra de la municipalització ni molt menys. Dependrà de que els serveis tècnics de la casa estiguin preparats, no només les persones, sinó l'estructura, tot estigui preparat per assumir-ho.
Ho dic perquè tampoc hi havia una llista massa llarga d'empreses. Diguem-ne que tenint en compte tot això, hi havia dues empreses que es van presentar, una que era nova, l'altra que és una vella coneguda, i aquí s'ha acabat la...
Per tant, els plecs potser s'han de revisar, què és el que no ha funcionat, què és el que no està bé. Qui ha darrere tot això? Jo sí m'encarregués de firmar uns plecs o de gestionar uns plecs.
Ara us anava a dir, voleu que hi hagi moltes empreses en un concurs?
I per què
si
no?
Voleu que hi hagi moltes empreses en un concurs, és qüestió que hi hagi un plec de condicions en què a l'empresa li surtin bé els números.
O poder parlar d'altres possibles, veure com afrontem determinades gestions.
Fonamentalment, els números manaran.
Evidentment.
Però ja s'ha vist fins ara, eh?
I aquí hi ha un treball de darrere, no? De com es gestionen i com es redacten aquests plecs, no? I veure les possibilitats i tot. Vull dir, que no quedi com que, és que mira què ha passat. No, sempre hi ha un responsable darrere. I és el polític. És el polític. En tots els casos. Pel bé i pel mal. Quan les coses surten bé, ostres, molt bé. Les coses que no surten bé, has de poder dir, aquí alguna cosa no hem fet bé.
Vindreu a nosaltres, però, que qui us escolti pensarà, sí, però si estires del fil... Uns podran acusar els altres del pecat original d'aquell plus de 300 euros i els altres podran acusar els altres que no han gestionat bé precisament les conseqüències d'aquell paisatge. Però dic, eh? Perquè la culpa és fosca i no la vol ningú.
Jo la culpa, si haig d'assumir alguna culpa, que personalment no haig d'assumir cap, ho he dit mil vegades.
Vam dir les primeres converses amb Ricard Vicente que ja veu passar una calarre personal. Ja,
el temps passa, les oportunitats es perden i, per tant, prou ja del que ve abans. Prou. Perquè no és que no acabarem mai i la situació no l'arreglarem mai. Per tant, prou. En 6 anys ja ningú pot dir això.
Com que els fets són consumats, hi ha una empresa que ha marxat, hi ha una empresa que era la següent a la llista i que és l'empresa que actualment ja gestiona les llars d'infants, tenim a nosaltres el regidor Eduard Terrado i deia que esclar, com que tampoc hi ha massa més per on tirar, l'Ajuntament haurà de ser molt escrupolós a l'hora de fiscalitzar la gestió d'aquest deute de l'empresa i que el calendari de pagaments amb les treballadores es compleixi, etc, etc. Creieu que hi hauria alguna altra sortida que no fos aquesta en les circumstàncies actuals en què es troba ara el concurs de la gestió de les llars d'infants?
No, tocarà
assumir, fer això.
Tocarà assumir-ho. A no ser que es vulgui tornar a convocar, però tornar a assumir-ho. Oh, sí, però...
No.
Si havíem arribat a la conclusió de que aquesta empresa no havia fet prou bé les coses...
No en sabem, però ho dic per si es podria anul·lar això.
El concurs?
Sí.
S'hauria de veure si hi ha arguments tècnics justificats que es puguin assumir per suspendre-ho. També tocarà políticament veure-ho la persona responsable, si això s'ha de fer, si no s'ha de fer, si es pot fer i en quina manera s'ha de fer.
Creieu que Educare 21 hauria de portar la gestió de les llars d'infants després de... tot el que ha passat aquests anys?
Després de tot el que ha passat, evidentment, vam arribar a la conclusió tots, no? Municipalització o no, que l'empresa no estava fent bé la seva feina. I això ho vam defensar en més d'una ocasió.
Per tant, enteneu que no seria just?
A hores d'ara s'ha de poder explicar i posar sobre la taula què s'ha de fer. I per tant, si vam quedar en el seu moment que fèiem tot això perquè l'empresa no estava donant els resultats que el govern, amb la complicitat de l'oposició en aquell moment d'alguns grups de que no es feia bé.
Ara enteneu que no seria coherent que aquesta empresa acabés una vegada més per les circumstàncies X portant la gestió de les llars d'infants.
I s'ha de veure com tot allò que ha passat, com ho gestionem. I políticament donar-hi resposta, una vegada més, que aquesta és la responsabilitat.
Santa Bàrbara. La plana, Santa Bàrbara, aquest... pla de 80 hectàrees que s'està urbanitzant, que ja hi ha hagut, òbviament, com saben tots vostès, perquè el divendres es va signar l'acord amb la Junta de Compensació, la qüestió del camp de rugbi pel mig, els equipaments municipals que hi podrà haver en el pla d'equipaments, el bosc de Santa Bàrbara, la reforma de l'ermita, de la casa, etc, etc.
També ho he publicat, he tingut l'ocasió de publicar-ho a Nació Digital.
Heu estat molt crític, també.
Sí. I ho vam ser el ple, vull dir, és un argument que venim defensant des de fa molts mesos i crec que es pot explicar i entendre molt bé. Evidentment la zona s'ha de desenvolupar. El primer que diuen, oh, és que estaven vostès quan tal, molt bé, molt bé. A hores d'ara el pacte final és que es prenen les decisions en les quals a la Junta de Compensació se li demana una sèrie de coses per poder desenvolupar ja definitivament l'espai. I evidentment que estem d'acord amb molts. Per exemple, el rugbi, evidentment, que era un tema que també ens preocupava per dir, escolta, m'està passant el temps i això no s'acaba de tancar i aquí patirem tots. I el rugbi no té, pagues plats trencats i és l'últim que s'hi ha de trobar en aquesta situació. Però la mare dels ous d'aquest conveni era, i hem volgut defensar des del principi, el tema del calendari d'execució. Estarem més o menys d'acord que creiem que és poc el que s'ha tret d'un pacte com aquest tipus, per tant sí que parla de molts estudis, mira, farem aquest estudi, veurem això, reconsiderarem això, plànols, bé, molt bé. La reconstrucció de l'ermita, bueno, molt bé. Poca cosa més, molts estudis, molts d'allò, però bueno, sobre la taula el paper queda molt bé, però bueno, a dia d'avui vull veure en què es transforma tot això i quin tipus d'estudis i quan valen aquests estudis i quins professionals hi ha darrere, bueno, anem a veure tot. Però a part d'això, i ho deia des del primer dia, era el tema del calendari. No s'ha establert un calendari d'execució de les zones que s'han de desenvolupar. Això fa que tothom, i és el que em va preocupar més, i ho vam comentar en el ple, i no menteixo, evidentment no menteixo, no acostumo a mentir mai, però en aquest cas em queda molt clar quan els propietaris de la zona, més d'un, em van trucar i em van dir: volem parlar amb tu perquè estem preocupats, no volem fer-ho massa públic perquè som conscients que estem al mig de la situació, som propietaris.
Estem parlant de propietaris individuals, regidor?
Sí. Però això està anant molt ràpid, estem fent arribar les crítiques on creiem que podem i no ens agrada com s'està desenvolupant, està anant molt ràpid i això, Ricard, no s'està controlant. La sensació que jo tenia me la corroboren els propietaris, a part dels ciutadans que m'ho diuen, no? Això salta en totes les alarmes i és un fet evident que això ja m'agradaria que altres coses del dia a dia anessin tan ràpides i tan celeroses amb tanta celeritat com aquesta, no? I per tant, s'està desenvolupant tot molt ràpidament i en el conveni quan es parla...
Fent aquí un parèntesi.
Fes-lo.
Parèntesi històric. Fins que ningú no digui el contrari, el privat sempre va més ràpid que el públic a l'hora de defensar els seus interessos i de posar-los en marxa. Es tanca el parèntesi.
Deixa que hi posi una coma.
Vinga.
Dependrà dels poders públics com exerceixin la seva funció.
Evidentment.
I, si et sembla bé, tanquem parèntesi.
Però fins al dia d'avui i en la història recent de Sitges això funcionarà més o menys així. Però sobre la taula teniu uns propietaris conveni, que us diuen un conveni.
I llavors qui diu això? Perquè aquest conveni no planteja. Parla d'unes fases però no les calendaritza. I unes fases on, evidentment, i aquí sí que et dono la raó, els empresaris fan la seva, els propietaris fan la seva, els promotors fan la seva feina, vull dir, busquen els seus interessos, i jo no els hi nego, eh? Vull dir, cadascú, evidentment, té els seus objectius, les seves finalitats.
I aquí també...
L'Ajuntament, el govern, ha de tenir la seva, que és preservar l'interès públic.
I aquí, si no tenim mal entès, una derivada, no sé si dir que pot ser una derivada judicial, a l'entorn del calendari de desenvolupament i aquells famosos 10 anys en què es podia desenvolupar o no, sí. I si això es comptava des del moment de l'aprovació del pla general o des del moment en què entrava la primera màquina, etcètera. I aquí també no hi ha hagut ni hi ha una postura unitària a l'hora de poder defensar una posició o una altra.
I el que ha fet és que tira milles i que la cosa s'ha desenvolupat ràpidament. Per tant, a hores d'ara, evidentment, hi havia la zona de l'habitatge públic que s'havia d'acabar de retocar a nivell de plànol per acabar-ho de situar, que això fa que no es pugui desenvolupar immediatament. I en canvi, les altres zones on els promotors hi tenen un interès particular, evidentment, jo dic, és lícit, eh? No, això no m'hi poso, dic, és la nostra feina, la pública.
És a dir, és un context en què ningú està cometent cap il·legalitat.
No parlo d'il·legalitats. Al contrari, m'emprenya que l'Ajuntament no hagi fet un conveni en el qual marqui uns calendaris que l'ajudin, el sistema públic, a defensar els seus espais. I per tant, anirem fent segons, anem veient. Perquè sí, és que ho recordo en una entrevista que li heu fet aquí mateix al Jordi Mas, eh? Hi ha la sensació que va molt ràpid o
bueno. Això és el que ens deia.
Doncs escolta'm.
Ell tenia la sensació que els propietaris anaven molt ràpid. Això és el que ens havia dit Jordi Mas aquí.
Doncs escolta'm.
Després s'havia comentat i en un ple es va posar sobre la taula la creació d'aquesta comissió de seguiment, que és la que d'alguna manera es fa valer com a, no sé si dir, contrapès o com a vetlladora o com a fiscalitzadora de tot aquest procés i que s'havia de constituir a final d'aquest mes o alguna cosa així.
Per tant, allò està tirant endavant, Vicenç, i aquí està la feina per fer de la comissió i a veure quina era la comissió i què tractarà aquesta comissió. La feina tira endavant. Per tant, crec que la mare dels ous estava aquí. Si el conveni no parla de quan, pot ser molt maco i molt ben redactat, però si no parla de quan, on està la força? Quin és el joc? D'aquí és la primera queixa i el problema on el veiem. I evidentment està anant massa ràpid. S'està desenvolupant molt ràpidament. I això comporta que aquests 40.000 habitants que seran quan s'acabi de desenvolupar i tot, necessitaran uns serveis, i necessitaran uns equipaments, i necessitaran unes estructures. Tot això, a dia d'avui, que crec que és el que hauríem de ser parlant amb les juntes de portaveus i en els moments més delicats de dir d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, què ha de passar? Què l'Ajuntament prioritza? Que m'he cansat de dir 1.000 vegades això, no s'està fent. I per tant, el pla d'equipaments, n'hem de parlar.
Aquest...
El pla d'usos, n'hem de parlar. Quan n'hem de parlar, si això s'acaba? Ara ja vindrà l'estiu, no res tindrem l'estiu a sobre, tenim 60 milions per executar, no vull ser malauero, però arribarem a final d'any i poca cosa podrem explicar més. I llavors ens trobarem amb un 2019, primer trimestre del 2019, de començar a veure que tot està pates arriba i a veure què en queda tot això, però a hores d'ara... Tot això ha sigut paraules, res més.
Aquests Sitges dels 40.000 habitants van sorrar Pere Junyent fa 15 anys. La visió dels Sitges dels 40.000 habitants i allò famós del creixement sostenible, que ara ja no recorda ningú, però va ser...
I tot el que va sortir...
Va ser la creu d'un alcalde.
Sí.
I ara tornem a veure aquests Sitges dels 40.000 habitants.
Però en aquell moment sí que es veia com si el senyor Junyent era responsable d'aquesta situació, era el cap del poble, i per tant sí que se'l mirava com a responsable de dir, bueno, tu tens molt a dir en tot això. En canvi ara dona la sensació, com si en Miquel moltes vegades no és la meva culpa, hi ha alguna altra cosa, alguna altra administració, qui sigui, i no és com si no s'ho fes seu. I això és el que a mi em dol.
Que voleu dir que ens movem amb un finalisme d'allò es va aprovar i va marcar el nostre destí fins...
I com no hi ha manera de... I com això la gestió de moltes coses. Molt a parlar, però manca, així com el Pere Junyans que va rebre en aquell moment per tot el que estava passant, amb Miquel ara és com aquesta sensació, bueno, impactat, fotos, fantàstic, tot aquest conveni. No? Li estic dient que aquest conveni està marcant que no hi ha calendari. Tot fantàstic, fotos, postureu.
Pistes de pàdel.
I a hores d'ara no estem contents amb com ho gestionem. Pistes de pàdel. Nosaltres en el seu dia, quan vam ser dels que vam obrir una mica la caixa dels trons en aquella junta de portaveus, que vam veure com es situaven les pistes de pàdel on es posava, i vam dir, això no pot anar aquí, per una raó evident, perquè ens està carregant un espai públic.
Home, els trons van petar, la veritat és que van petar.
Sí. Bueno, una vegada més, com es fan les coses per arribar a que tot esclati, eh? Va esclatar d'aquella manera i la gent emprenyada, esto, com pot ser? No? Pues una vegada més, sí, no sé si hi haurà temps, però el carnaval ha tornat a passar el mateix. Com a gestionar les coses perquè et petin a últim moment d'aquesta manera. I ara hi ha hagut un acord amb l'escola i amb altres veïns. També és veritat que alguns veïns ens han vingut i ens han dit no estem d'acord i no participem d'aquesta proposta, també és veritat, però bé, si ha arribat
també
un acord...
També suposo que és difícil contentar tothom,
evidentment,
no?
Evidentment.
Sí, la veieu millor del que era?
Sí.
Sí.
Millor del que era, sí.
Hem de suposar que, de fet, poder guanyar un espai públic...
Millor del que era, sí. Jo continuo sent molt... tenim molts dubtes, hi ha el pla de viabilitat de la piscina d'on ve el tema del pàdel, que ens vam abstenir justament perquè veiem que el del pàdel no sé si serà tan rendible com el que els números deien, per tant, presento els meus dubtes.
En això però... sí que és cert, que no hi ha regidor que digui en veu alta... que veu en això una solució. Vaja, diguem-ne que hi ha una certa esperança en dir, bé, mira, ho intentarà, ajudarà, però...
No m'equivoqui, en el seu
dia
vaig
dir que sou...
I vaig dir que no ho veia... Vaig dir que no ho veiem clar. Hi ha uns números i hi ha un pla de viabilitat posat sobre la taula i aprovat pel ple.
Però com que era un pla que també contemplava tantes coses... I aquesta és una de moltes, per dir-ho així.
Que haurem de preguntar com va, perquè justament l'altre dia uns usuaris de la piscina em deien que de la part de dins de l'equipament hi havia molt a fer. I per tant, és un dels temes que vull preguntar en el ple, veure com tira endavant el pla de viabilitat i com s'està desenvolupant amb la piscina.
És a dir, constateu també que hi ha usuaris que diuen que a la piscina li falta, als equipaments de la piscina li falta manteniment.
El dia i tot, vull dir que es nota, i per tant, com diuen, com que hi ha aquell pla de viabilitat. Per tant, a hores d'ara el projecte és millor del que era, perquè s'ha retirat, i si es guanyen espais, se'n perden altres, hi ha veïns que a favor o no, però bueno, si s'ha arribat a un acord, de la mateixa manera que som molt crítics en moltes coses, si s'ha treballat i s'arriben amb acords, doncs no negaré doncs, que mal que bé, doncs millor.
L'Eco diu que el 61% de sitgetans creu que la neteja no ha tingut cap millora.
Crec que l'Eco...
Deveu ser del 61%.
Sí, crec que...
I encara creieu que es queda curt, em
sí,
sembla.
Que...
Avui es veu molt, això.
Sí, no és cap...
Vaja, que si us diguessin el 75%, també us ho creuríeu.
També m'ho hagués cregut. Recordem que vam posar una bossa de diners més al contracte de neteja en el seu moment, 400.000 euros em sembla que voltaven, i en aquell moment nosaltres vam dir no servirà per res perquè no s'està plantejant una nova forma de fer les coses si no s'està posant una bossa més de diners.
En l'històric també no, Sitges ha enterrat molts diners per la neteja.
No ens hem equivocat en aquest sentit. Mala sort. No ens hem equivocat. I per tant, a hores d'ara continua tenint un problema molt gran la neteja, eh? Ara s'han tornat a posar molts diners en el pressupost del 2018. Anem a veure com es gestionen, perquè no només dotar una partida de diners fa que les coses es facin. Hi ha una part de gestió, que és la més important, que a dia d'avui no està donant bons resultats.
Estem en un moment difícil perquè a l'empresa actual, si fem cas al calendari, li queden pocs mesos, ve un concurs públic en el qual l'empresa òbviament s'hi pot tornar a presentar si convé, a veure que no ens passés ara el mateix que les llars d'infants, que l'empresa de la qual tothom es queixa al final acabés Hi ha unes bases d'un concurs públic que també ens sembla que s'han debatut força, que va haver un procés participatiu també sobre tot allò que calia. Se suposa que hi hem de confiar en aquest concurs públic perquè la neteja millori.
És l'única manera perquè les coses millorin. Per tant, vull pensar que s'està fent gestionant políticament bé, que s'està fent un seguiment correcte, que tot està tirant endavant i per tant les propostes són fermes, clares i s'estan fent arribar als possibles candidats perquè tinguin el dia a dia de la realitat i puguin fer una bona proposta, i vull pensar que n'hi ha d'haver.
En sabeu alguna cosa d'aquest?
No.
Creieu que malgrat aquesta sensació generalitzada a través d'una enquesta que els sitgetans comenten sobre el servei de neteja, hi ha alguns aspectes que han millorat o... No.
De la via pública?
De la via pública, cap ni un.
Fer dos parcs infantils nous no fa primavera. Soc molt, molt sincer, vull dir...
Aquesta frase la teniu pensada, eh?
No?
M'acaba de sortir així.
Mira, de vegades tinc aquesta...
Que dues flors no fan estiu i dos parcs infantils
de
no fan primavera.
De vegades em surten aquestes coses. La situació dels parcs infantils està com està. Podem mirar els d'arreu del municipi, per tant, que ara dos nous, fantàstic, molt bé, però això és tan senzill com els diners que tens en una partida, donar-los a aquella empresa que construeix aquesta mena d'estructures i ho facin i ho tirin endavant.
Però
no
diguem que hi ha una certa esperança que això ha de continuar.
Molt bé, ja et dic, si ja sé que de diners en falten, però la gestió, vull dir, que a mi no em vinguin, mira, una festa d'obertura d'un parc infantil, molt bé. Hi ha molta feina a fer, senyors, no em vinguin amb aquestes idees, amb aquests posturejos, perquè hi ha molta feina a fer.
Ens queden dos minuts, ahir no vam tenir temps amb el representant de la CUP i Mirin, que em volia parlar, però vam parlar de tantes altres coses, de les barraques. Després ja els vam dir que els de la CUP no estaven gens contents en com s'havia portat tot això, i com que el regidor Ricard Vicente, el portaveu de Sitges en positiu, també vol fer un incís, i ens queden dos minuts, aquest assumpte del Vall del Fardo que... creieu que es pot extrapolar aquest missatge que dieu de la gestió de les coses?
Sí.
Sí?
Una vegada més, deixeu-me que sigui clar, no calia, mai millor dit, no calia haver arribat a aquest punt. S'ha, una vegada, enrarit la relació, una vegada més en Carnaval, tenim en Carnaval amb aquests governs últims, no sé què passa, però sempre hem d'arribar a Carnaval amb el de panxa.
I aquest any encara gràcies.
Però s'ha fet de la manera més tonta, aquesta última. Així de les altres, que sí que es veia venir, aquesta, jo, quan m'ho explicava, no me'n sabia venir. Dic, però escolta, com hem arribat a aquest punt? Si era una qüestió des del tercer Vall del Fardo, s'organitzava com s'organitzava, les barraques estaven darrere, sé que hi comptaven, què ha passat? Com s'ha gestionat políticament? Escolta'm, hi ha un responsable per una vegada? O també hem aixecat que no hi ha un responsable? A mi em sap molt greu. Per què? Perquè conec les empreses, que si volen, perquè conec la gent de Barraca, les entitats, perquè
em sap tothom
molt greu, molt greu que a res, passat res, ens arribi aquesta notícia. És que em sembla d'una poca mà esquerra i d'una poca... saber-te situar del que pot representar això cara a les entitats d'aquest malestar que crees que no puc comprendre que no puc acceptar i no ho entenc, de veritat me'n feia creus i a hores d'ara crec que s'ha gestionat molt malament i algú no ha fet les coses bé, no s'ha explicat bé, no ha dit, no ha donat no ha sigut transparent en totes les decisions que es prenien i per tant, escolta'm, que aquí ningú pot sortir de rosites, una altra vegada tornem a entrar al Carnaval amb mal sabor de boca.
Serà pregunta de ple?
Serà pregunta de ple. Volem reflexió del ple. Serà pregunta per veure si ens la contestem.
Era una pregunta retòrica aquesta que fèiem, però són les 11. Ricard Vicente, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.